Alfons López Tena, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
En el llibre que presenta Sant Cugat adverteix que la supervivència nacional de Catalunya a l'estat espanyol no és sostenible indefinidament. Per què no ha de ser així com fins ara?
Perquè l'estat actua d'una manera concreta, deliberada i premeditadament en contra dels interessos de Catalunya. Llavors el procés ha estat des del moment, diguem-ne, generós de la Constitució i del primer Estatut, ha anat degenerant en una pura descentralització administrativa, cosa que quedarà consagrada amb la sentència del Tribunal Constitucional i que vol dir que la Generalitat no té poders propis, sinó exclusivament subordinats a allò que vagi decidint cada vegada el Congrés dels Diputats. Això ha afegit a un dèficit fiscal cada vegada més alt. Es calcula que enguany són 12.000 milions d'euros, 2 bilions de pessetes, un 10-12% del PIB de Catalunya, implica que les posicions de la societat catalana cada vegada queden més endarrerides. En un món no globalitzat, encara aquesta situació es podia mantenir. En un món globalitzat, sense aeroport internacional, amb un escanyament fiscal i amb una actuació absolutament a la contra per part de l'Estat, Catalunya no pot sobreviure.
Quines alternatives d'escenaris polítics garantirien aquesta supervivència nacional de Catalunya?
La supervivència com a tal, dos possibles: o bé la conversió a fons de l'Estat, de manera que l'Estat fos compartit entre la nació catalana i la nació espanyola al mateix nivell, una mica com passa a Suïssa, com passa a Bèlgica o com passa a Finlàndia, cosa que és perfectament possible, però requereix evidentment la voluntat de l'altra part, que és la part espanyola, que no té cap interès a perdre el domini absolut sobre el poder i sobre els diners. Si això no és possible, i es veurà amb la sentència del Tribunal Constitucional d'anul·lació de l'Estatut, l'única opció real que queda oberta, perquè depèn només de la voluntat dels catalans, és la creació d'un estat propi en la Unió Europea.
La construcció de la Unió Europea beneficia Catalunya o la perjudica en aquest intent de supervivència?
Ens beneficia en un sentit, i és que passar de que les decisions es prenguin a Madrid amb una voluntat contrària a Catalunya, o que es prenguin a Brussel·les, on Catalunya no hi és representada i per tant no es té en compte per res, però no n'hi ha una voluntat de fer mal.
El llibre també es mostra molt crític amb la transició espanyola i diu que els catalans hi vam dipositar massa esperances. Tota aquesta situació que estem vivint ara d'asfíxia nacional procedeix d'aquest episodi històric?
Sí, procedeix, encara que jo crec que tampoc és crític del balanç, però no crític del plantejament inicial, perquè jo crec que això s'havia d'intentar i que per altra banda n'hi havia unes prioritats que feien que els projectes nacional espanyol de modernització, entrada a la Unió Europea, acabament del poder militar, globalització, democràcia, fossin compartits també pels catalans. I per tant, és quan ja això s'ha aconseguit, és quan ja es veu clarament que l'única opció és de domini nacional d'un sobre els altres dins de l'Estat espanyol, perquè tot això ja s'ha fet. El problema és que llavors s'hi van establir unes paraules generoses que en la pràctica s'han interpretat pels que es van reservar la facultat d'interpretar-ho, i en conseqüència d'això que Catalunya, ni les forces polítiques, ni les socials, ni les sindicals, ni les empresarials, ni les culturals, tenen cap mena d'estri de poder propi en l'Estat espanyol. Tot depèn del Congrés, en els quals els catalans mai no serem majoria, del govern, en el qual la mateixa història, no serem mai majoria, al marge de quina sigui la força política, i d'unes institucions com ara el Tribunal Constitucional, on tampoc mai serem majoria. Llavors, exercir l'Estat en contra d'una de les nacions constituents i a favor d'una altra és fer l'Estat un instrument d'opressió i de domini nacional.
A l'obra relaciona aquesta asfíxia nacional a la baixa qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Vostè també afirma que potser el capítol que demostraria que l'Estat ja ha avançat en democràcia és la possibilitat de celebrar referèndums. Podrem veure-ho algun dia, aquest episodi?
Ho veurem, però no ho veurem per una concessió de l'Estat espanyol, perquè aquesta setmana, precisament, l'Economist d'aquesta setmana fa un article sobre l'acabament de l'alto el foc d'ETA, en la qual diu que una de les diferències entre el Regne Unit i Espanya, del qual els polítics espanyols haurien de reflexionar i aprendre, és que si un referèndum d'independència a Irlanda del Nord o a Escòcia, diu expressament, guanya, molts polítics a Londres no tindrien, la immensa majoria dels polítics a Londres no tenien cap inconvenient a reconèixer el resultat, mentre que en canvi, i són paraules de l'Economist, diu, les forces polítiques espanyoles són patològicament hostils a qualsevol possibilitat d'aquesta mena en qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Llavors, el dret a l'autodeterminació està reconegut perquè ho estableix la Carta de les Nacions Unides, els pactes de les Nacions Unides, cosa que del qual l'Estat espanyol és signatari. I els drets, recordo també, que no s'hi reclamen, s'exerceixen.
Alfons López Tena, moltes gràcies per atendre Ràdio Sant Cugat.
Gràcies a vosaltres.